En Litoral FM te ofrecemos una taza caliente y una conversación amena. Aquí comienza el primer café.
8:45 de la mañana. Muy buenos días, puntuales a nuestra cita diaria. Os saludan, un día más, Raúl Martínez y Amanda Ortola. En una mañana en la que hablaremos de solidaridad y cooperación internacional desde la comarca a las comunidades más necesitadas de distintos lugares del mundo.
¿Cómo avanzas, Amanda? Hoy tenemos la suerte de compartir nuestro espacio de radio con una persona cuya labor ha cambiado la vida de cientos de personas en distintas partes del mundo. Isabel Signes es presidenta de la ONG Calpina Visios Sans Fronteras.
Así es, Raúl, y es que ya tenemos de vuelta en casa, en la Marina Alta, a Isabel Signes, y compartimos con ella el primer café de hoy para hacer balance de sus últimas expediciones solidarias. La última vez que hablamos con ella, a mediados del mes de marzo, no sé si recordaréis, emprendía un viaje a la India. Después ha estado en África, donde la ONG que preside ha llevado a cabo más de un centenar de intervenciones quirúrgicas oculares en el campo de refugiados de Kakuma, en Kenia, pero también ha estado en otros lugares. Queremos saber cómo ha ido todos estos viajes, así que no nos demoramos más y saludamos ya a nuestra invitada. Molt bon dia, benvinguda, Isabel, ¿cómo estás?
Bon dia.
Han estat mesos intensos de treball, recorrent diferents països i duent l'ajuda a aquells llocs que més la necessiten. Com han anat estos viatges? Quin moment consideres seria el més destacat d'aquestes expedicions solidàries?
Bueno, jo he participat en una expedició, com bé has dit, a Kakuma, és un camp de refugiats al nord de Kenya, en la província de Turkana, que és la província més necessitat també de Kenya, no? Però en paral·lel al mateix moment, ja que aquests dies de Setmana Santa pues, la gent aprofita, pues, nosaltres aprofitem per anar a cooperar, han tingut una expedició en Sierra Leona, també un equip de dos oftalmòlegs, enfermeres, optometristes, i han operat allí 210 persones de catarata. I en paral·lel a això han anat a fer les revisions dels pacients que van operar en Senegal en desembre. Han anat tres voluntaris, un optometrista i dos acompanyants, i també han tornat a Hondures, que van fer un projecte a principis de febrer, i ara han anat dos optometristes a revisar. I la veritat és que en els llocs que han fet les revisions els pacients estan molt contents i donant les gràcies. I en concret en Hondures, com parlen la mateixa llengua, doncs és doble bonic, perquè damunt la gent ho pot agrair a tu, no? Uh-huh. Moltes voltes en països doncs, com en Kenya, no? Doncs, esto diuen en la seva llengua local, uh-huh. O també la gent potser és menys expressiva, però bueno, llocs que sí que poden parlar en tu, però la veritat és que ahir mateixa va tornar Rafa de Hondures i estava comentant lo contents que estaven les persones, els pacients, i que tots ja dient quan tornareu, no?
Llocs molt diversos del món, han anat de punta a punta.
Sí, en un ratet, eh?
Sí, en poc temps.
Amb qui sols viatjar? Qui sou els que formeu l'equip que es desplaceu, no? A tots sí. Estos països.
Habitualment, si anem a la campanya de operacions, de cirurgia, sempre van dos o tres oftalmòlegs, dos o tres enfermeres i el mateix, dos o tres optometristes i sempre algun voluntari per estar en quiròfano i ajudar-nos a manejar els pacients nostres. Sempre comptem en ajuda local. En concret, ara, en Kakuma, ha sigut especialment necessària l'ajuda local perquè, com és un camp de refugiats i n'hi ha de moltes nacions, doncs n'hi ha moltes llengües i és molt difícil de poder parlar en ells, no? L'anglès és la llengua oficial, està després el swahili, però moltes de les persones soles parlaven la llengua local o de Sudan del Sur o d'Etiòpia o de Somàlia i doncs per a cada volta necessitàvem algú local que ens poguera acompanyar.
Parles del camp de refugiats, que era un dels llocs que més problemàtic podríem dir d'esta zona. Què és el que es vau trobar allí exactament? Quin era el repte més gran al que vau tindre que lluitar o enfrontar?
Bueno, el camp de refugiats, ara, en aquests moments, o sigui, quan mires en la pàgina web parlen de 100.000, 150.000, 180.000, però ja n'hi ha més de 300.000 persones allí, de més de 25 nacionalitats. Allò és enorme. El que passa que la veritat és que la majoria són xiquets i dones. Entonces, gent major en catarates no n'hi havia tants, no? Uh-huh. Però sí que hi ha casos com el d'un xic que va operar de 3 anys que en catarates des que va nàixer, que està la mare a soles amb 3 o 4 fills, pues, tindre un xiquet en aquestes condicions impedeix que la mare pugui fer altres labors, o pugui ajudar a la comunitat. O... Entonces, en aquests casos on la gent està desplaçada del seu país, on no té casa, on moltes vegades falta molta gent de la família, o sigui, els pares normalment s'han quedat, poder veure és... a canviar la vida, no? Sí, o sea, sí. És essencial per a tot veure, però per a coses d'estes on no tens altres recursos, realment és superimportant poder tornar a veure.
En Kenya, quasi 150 intervencions quirúrgiques es van realitzar. Són moltes, no? Però queda encara molta feina que fer.
Sí, queda molta feina que fer. Ens hauria agradat, hem pogut fer un poquet més, eh? Però vam operar tots els que van vindre. És un lloc, el terreno, n'hi ha molt de terreno, desplaçar a les persones també és complicat, això ho va fer el govern local, i a voltes són gent, la gent que viu allí, a part del camp dels refugiats, també van operar gent de Turkana, doncs són gent nòmada, tipus els massais, que estan avui ací, demà estan allà darrere les cabres i de les vaques, i voltes estàs també seleccionant els pacients, anaven a per ells en la furgoneta del govern, i quan arribaven ja no estaven en el mateix lloc, ja
havien canviat
de lloc, no? O sigui que els reptes han sigut importants i per part local estan molt contents en la quantitat d'operacions que hem fet, però nosaltres n'hem pogut fer una miqueta més.
Parlaves de intervenció quirúrgica d'un xiquet de 3 anys en este camp de refugiats. No sé si hi ha alguna altra història que també t'ha resultat especial o que t'ha mogut especialment, si no sols en el camp de refugiats, també comentaves que has estat en altres llocs.
Bueno, ha vingut gent de no només del camp de refugiats, sinó també de Turkana, no? Uh-huh. Entonces, bueno, lo del xiquet va ser important per a tots, perquè quan operem un xiquet té que ser en anestèsia general. Uh-huh. Entonces, van tindre que desplaçar-nos a un altre quiròfan, no?, per a poder fer la intervenció, es té que dormir el xiquet, es necessiten més protocolos, però després durant l'operació que vas poder assistir, està el bip bip petxet del monitor, pip pip pip, i no hi ha el metge allí concentrat i tots allí resant perquè les coses és que ve, no? I el sant demà quan va vindre el xiquet portava ja, li van tapar els dos ulls perquè van fer les dues operacions al mateix moment, mm-hmm. No? Primer una, després l'altra, i entonces portava els vendatges, i ja s'havia alçat una miqueta un vendatge d'un ull, perquè ja anava per ell mirant en l'ullet, no? I sa mare al principi, quan li van destapar, pues, és gent un poc sèria, no? És gent que pateix un muntó i en circumstàncies molt difícils, i estava un poquet aixina més, i després va veure que el xiquet ja mirava per tots els puestos i va començar a caminar ell soles, perquè antes tenia que anar de la mà d'algú, pues ja va començar sa mare també a canviar-li l'expressió, no? A riure, a que bé, no? O sea, a donar-se compte de lo que havia passat.
És un canvi radical, el de la vida de les persones que opereu.
També van tenir un cas d'un home, bueno, prou jove, 45 anys, que venia en el fill de 8 anys, el fill l'acompanyava perquè ell no veia, entonces tenia els dos ulls blancs en catarata, feia 2 o 3 anys que estava a Xina, i per a poder desplaçar-se tenia que anar al xiquet, no? Ell tenia que anar amb el xiquet a tots els llocs. I ja quan li van operar al primer i li van destapar, ja li va dir al fill, ara et veig, al xiquet, no? I ja quan va vindre el sant demà ja venia ell.
Quants anys has dit?
47.
Però les catarates és normal que apareguin en persones tan joves, inclús en xiquets?
No, lo habitual és que siguin per l'edat, val? Però hi ha catarates congènites que són xiquets que naixen a les catarates, o bé per la mala alimentació de la mare per problemes durant l'embaràs que fa que el xiquet nasca en catarates. I després també ens trobem aquestes catarates a voltes de gent de 30, 40 anys que són joves, i a lo millor està relacionat pues, en desajustos metabòlics que porten o medicació que no toca prendre's o en este tipus de coses, perquè este home feia 2 o 3 anys que estava a Xina, i li pregunta, està passat algo? No, pues m'ha vingut. no saben ni d'on s'ha vingut, com tampoc no n'hi ha assistència ni n'hi ha especialistes, perquè allí el que n'hi ha són infermeros especialitzats en oftalmologia, però no n'hi ha oftalmòlegs. Entonces moltes condicions ni es veuen a temps, ni es traten, ni tenen possibilitats, no? Els recursos són molt limitats, i quan algú no té prou per a menjar, pues, veure o no veure, pues, és un poc secundari. I així ens han trobat gent pues, en condicions molt bàsiques, no? Venien persones majors, pues, eren pellet i os, o sea, gens de grasa, o sea, tu et dones compte i dius, no, les dificultats, nosaltres no tenim temps per a poder parlar ni saber les històries que n'hi ha darrere, perquè tenim gent esperant i ni intentem fer-ho ràpid. Però bueno, sempre n'hi ha algú que comenta alguna cosa, o quan li dones una miqueta de menjar dia i ahir no vas menjar res en tot el dia, coses, detalls que vas veient, no, les dificultats. I quan, clar, en el que tenim així, la veritat és que quan tornes estàs no sé, n'hi ha d'aixòs dos sentiments, no? De veure tot el que tenim, i a voltes el poc que ho valorem, el que tenim, i com ni encara en el món en el que estem vivint i en el segle XXI ni encara n'hi ha gent que viu en tan poquet.
Que diferent és la vida, que una experiència també personal, a part de professional, després de totes aquestes coses que estàs vivint a través d'aquests viatges solidaris, no?
Sí, pues em sent molt afortunada, no? d'estar així, i per això sé que també han de tirar a mà el que puguem, i que és el que estem fent, no? Posar el nostre granet perquè pugui ser diferent per a altres persones.
Teniu previst tornar a Kenya en el cas d'este últim viatge que estàvem parlant, o altres punts amb els que del món amb els que col·laboreu?
Sí, concretament en Kakuma van tornar a les 2 setmanes de les intervencions, perquè es va quedar una col·laboradora, alumna meva de la Universitat de València, que està fent el màster i ha estat allí uns dies més en col·laboració en la Universitat de València i Visió Sense Fronteres, i ja va revisar els pacients allí en Kakuma. Però ara en el pròxim projecte tenim pensat tornar a la zona de Samburu, que vam estar l'any passat, perquè el govern local va estar tan content de l'actuació que volia que anava a una altra zona de la mateixa província, però com a una altra àrea. Llavors tenim aquest compromís amb ells. Tenim un altre projecte també en Senegal. Tenim ja, ara, arrel de que hem tornat també de Hondures, tenim pensat tornar ja a principi de l'any que ve. O sigui que ja tenim diverses coses en marxa, i segurament me'n deixaré alguna que també tenim per ahir pensat. Però sí, anem a continuar.
En el cas de voler aportar l'experiència professional o participar com a voluntari en els projectes que realitzeu des de Visió Sense Fronteres, és possible? Què cal fer?
Clar que sí. Entreu en la pàgina web visiosensefronteres.org i ahí tireu les maneres de col·laborar. Es pot ser soci, es pot fer alguna aportació econòmica, es pot donar a conèixer la tasca que fem, i es pot també participar en els projectes venint alguna de les campanyes.
Es pot ser voluntari des de la ONG?
També.
I com es pot fer una persona voluntària? Té que tindre una formació específica, entenc, o com funciona?
No necessàriament. El primer és fer-se soci i després ja expressar la voluntat que tens de voler vindre a alguna campanya, i entonces pues, anem intentant que en distints programes vinguin distintes persones perquè puguin tindre l'experiència.
Després de tota la teua trajectòria, ja són molts anys dedicant-te a esta ONG, després de les experiències viscudes, del treball realitzat, què els diries als que ens escolten sobre la importància de ser solidari, Isabel?
Pues que és molt bonic i que és molt agraït veure aquestes caretes d'aquestes persones quan tornen a veure, no? Entonces, en aquest aspecte, i no voldria acabar sense donar les gràcies a totes les entitats que col·laboren perquè nosaltres puguem desplaçar-nos i fer aquests projectes, i en concret a l'Ajuntament de Calp, que segueix apoyant-nos any tras any perquè això pugui arribar a bon terme.
Esperem que continueu sumant nous recolzaments, nous suports, per a que aquesta tasca tan important que feu des de la ONG Visió Sense Fronteres continuï endavant. Arribem ja a les 9 del matí, sols en resta donar-te les gràcies, Isabel, per vindre, compartir totes les teues experiències i formar part també d'este primer cafè d'avui. Moltíssimes gràcies, Isabel Signes.
Gràcies a vosaltres per donar-nos l'oportunitat de poder-ho contar.
Són les 9, les 8 en Canadà.